de persones que hi ha a la festa.
Fixa't.
Em seguiu, eh?
Sí, perfecte.
18 hores que he perdut.
18 hores que has perdut, Julve. Gairebé dos dies.
Uau,
fixa't.
Això. No.
Bueno. Per voler ser educada.
Sí, no, dic, també heu de tenir en compte que aquest temps, aquestes 18 hores i 45 minuts, es poden duplicar depenent de la persona, mare perquè Déu. Hi ha persones que surten molt més que 25 vegades en un any. Hi ha gent que fitxa cada cap de setmana
imagina't.
Allà.
Imagina't.
Llavors, es pot duplicar això, eh? O triplicar, inclús, m'atreviria a dir-vos. Llavors, aquest estudi també ha assenyalat com una causa fonamental d'aquesta gran inversió del temps són les excuses, ¿vale? Perquè diuen que cal posar excuses, us ho diu,
per marxar.
Cal posar excuses per no ferir la sensibilitat de ningú. Val? És a dir, us podeu ajudar d'alguna excuseta.
Demà matí, no?
Fluixeta. No, tinc una mica de mal de cap. He d'anar a passejar el gos.
L'institut aquest del temps, Déu-n'hi-do, eh? O sigui, s'està quedant a gust.
S'està quedant a gust.
Quant de temps han trigat en fer l'estudi? I em preguntar a milers d'australians.
I sobretot, amb quin licor han fet l'estudi?
És un estudi una mica estrany,
minuts.
Però mira, sempre parlant d'estudis més avorrits.
De totes maneres, jo, si em permeteu, vull posar damunt de la taula un altre tema, que és interessant. És a dir, n'hi ha un tipus de persones que diu, bueno, marxo, i marxa.
Sí.
I després n'hi ha un tipus de persones que diu, bueno, marxo, i dues hores i mitja després...
Correcte.
No ha marxat encara, però porta dient-lo... No, això no coneixeu aquest tipus de persona.
Sí.
Vosaltres sou més de dicho y hecho o no?
Jo sóc el segon tipus de persona.
Tu ets de... Eh?
Sí, jo no me l'amago.
Vas dient que marxes,
també,
però no marxes.
Sembla,
Tu també,
sí.
Ties?
Però sap greu després, no? És com que estàs bé allà i marxes perquè hi ha un condicionant extern. Però tu no voldries marxar. Però el dia següent et sona l'alarma i dius, uau.
Ara.
Sí, tant de bo hagués marxat.
Jo quan dic marxo, ja està.
El que us deia, que aquest estudi també ha assenyalat com una causa fonamental d'aquesta inversió de temps són les excuses i diuen que són necessàries de tant en tant perquè contra més estona necessitem per marxar, més probable és que l'anfitrió o la resta de gent ens convenci perquè ens quedem, bàsicament.
Ai, sí.
Per tant, de tant en tant una excuseta. És una mentida piadosa. He d'anar a passejar el gos, m'he d'anar...
Però com te vas a ir
ara? Ja està. De tant en tant aquestes excuses no fan mal.
Hombre, que ara empieza lo bueno.
Tothom ha posat una excusa a la vida alguna vegada.
La penúltima.
Llavors, no sé què sembla aquest estudi, si el seguireu o no, hi ha qui dirà que acomiadar-se és sinònim d'educació, com deia la Julve. Jo crec que també hi ha qui dirà que depèn una mica de la circumstància. Jo sóc d'aquelles que a vegades no m'he despedit.
Clar, depèn
de moments puntuals, saps?
Sí.
Depèn. I hi ha qui el seguirà fil per randa, perquè vol guanyar temps de qualitat a la seva vida. Això ja és criteri de cadascun de vosaltres. Però m'ha semblat un estudi curiós, mira, diferent, no? Com és la cara B, doncs...
No, també és cert que en un grup de, per exemple, Radio Estel, no? Divendres, 40 i pico persones, o no sé, les que van anar. Tu tens allà, o sigui, hi ha gent que, diguem-ne, si marxes i no dius res, perquè tens una amistat o tens una relació més profunda, doncs després diran, ha marxat sense dir res, i hi ha gent que potser no se n'adona. Ha marxat el Rafa, doncs molt bé.
Perquè dius per experiència.
Clar.
Del divendres.
No, del divendres no.
Però jo, òbviament, és que ara vull matisar, per exemple, el dia del sopar, que era moltíssim, jo no vaig fer abraçades i dos petons a tothom.
Per això.
Fatal.
Però pots dir, adéu, fins dilluns.
Ara mateix està aixecant el braç.
Sí.
Però tu imagina't ara que de vosaltres no m'acomiado.
No, clar, no dilluns no et
imagina't.
Parlo.
Imagina't.
No, perquè hi ha coses que saben greu.
Jo en sé d'un que no es va acomiadar.
Jo també.
I sol no acomiadar-se.
Va, i qui és?
Pugeu al segon pis, amb un despatx i pregunteu.
Per favor.
Anem a la musiqueta, va.
Va, anem a la notícia musical, que avui sona així de bé. Tumbalo que tumbalo, en la rumba de pecailla. Lolai, lololai, lolai, lo, que suerte, que maravilla. Tumbalo que tumbalo, en la rumba de pecailla. Lolai, lololai, lolai, lo, que suerte, que maravilla. En un carrereta gracia, de cafarola iba de una jungla rumba y en el cos de una persona en un carrereta gracia no ya de cafarola iba de una jungla rumba y en el cos de una persona mira ya no pesca ella. Què,
apa,
això?
Ja sabeu on va néixer la rumba.
M'agrada molt, eh?
Barri Gràcia.
No tocava Gràcia, Trias.
Absolutament.
Molt fan.
Molt bé, no?
Sí,
molt
home.
Ens agrada molt.
I José Matosas cantant.
Ah, clar, perquè José Matosas és un fan d'Estopa.
Sí,
bueno,
sí,
és que s'assembla
sí.
I tot.
És Estopa.
És el tercer Estopa.
És el tercer germà. Llavors, el que estem escoltant de fons és la rumba del Pescaïlla, el nou single dels Estopa, que per cert van estrenar en exclusiva aquest cap de setmana a la Marató.
Mm-hmm.
És un tema especial, us he de dir per dues coses. La primera, perquè amb ell els germans Germans Muñoz rendeixen homenatge al Pescaïlla, pioner de la rumba catalana. I segon, perquè ara ho hem escoltat, és un single que inclou el català.
Boníssim.
Sí, m'agrada molt escoltar-los en català. Canten bé, també, en català, eh?
Sí, home.
Podrien fer-ho més sovint.
Canten bé amb el que es proposin.
Sí, la veritat és que sí. Per cert, que sapigueu també que aquest nou tema formarà part del nou àlbum dels Estopas. Us ho vaig explicar un dia a la cara B. És un àlbum que es dirà Estopia, amb el que celebraran els seus 25 anys de carrera, i que està previst que surti a la venda el març del 2024.
Fixa't.
Es diu Estopia, eh?
Sí.
Un nom així original. Llavors, de moment, toca esperar una miqueta. Jo, si voleu, avui em despedeixo amb la rumba del Pescaïlla perquè aneu assaborint aquest nou àlbum.
Amb no José.
I deia en el Pescaïlla era molt bona persona, però el que més li agradava en la ciutat de Barcelona. El 1925 va néixer l'Antonio González tocant el ventilador, las palmas y los timbales. Túmbalo, que túmbalo, en la rumba de Pescaïlla. Lolay, 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 qué suerte, qué maravilla. Túmbalo, que túmbalo, en la rumba de Pescaïlla. Lolay, 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 qué suerte, qué maravilla. En un carrereta gracia, con olla de acafarola, iba de una yungla rumba y en el costo una persona. No hi havia cap farola, i va d'una jungla rumba i en el cos d'una persona. Mi deia en el Pescaïlla era molt bona persona, però el que més li agradava en la ciutat de Barcelona. Gent que Cornellà.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Nou minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, avui fa just una setmana que el personal d'infermeria està en vaga indefinida perquè no veuen amb bons ulls l'acord pel tercer conveni de l'Institut Català de la Salut que el novembre passat alguns sindicats van signar amb el departament. La intenció de les infermeres és mantenir la vaga fins que el departament no les escolti i posi solució a les seves demandes. Sobre aquesta vaga i sobre la situació de la infermeria a Catalunya en volem parlar avui amb Núria Aguirado, presidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, sindicat impulsor precisament d'aquestes protestes. Senyora Aguirado, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Senyora Aguirado, el seu sindicat per què no ha signat el preacord del tercer conveni?
El nostre sindicat no està a la mesa de negociació d'aquest preacord, per tant, nosaltres no hi tenim res a dir en aquest preacord en quant a la negociació. Infermeres de Catalunya hem entrat en una vaga no amb motiu d'aquest tercer preacord ni del conveni signat de la CISCAT, sinó nosaltres fem vaga per unes reivindicacions i demandes que fa anys que no s'estan sent escoltades ni per administracions ni patronals. Aquest conveni de la xarxa concertada i aquest tercer preacord de l'Institut Català de la Salut són una goteta més que colma aquest vas de cansament i de falta de reconeixement de les infermeres.
Li pregunto d'una altra manera, eh? Què fa falta perquè s'asseguin a la taula de negociació?
Què fa falta perquè ens asseguem tot? Doncs que hi hagi aquesta voluntat de diàleg per part del departament amb nosaltres, que en aquest cas som el sindicat convocant de la vaga.
Quines són les reivindicacions?
Doncs les reivindicacions són molt antigues i són vàries. Nosaltres portem un full de 38 reivindicacions, d'acord? Però les més transversals són aquest reconeixement de la categoria acadèmica, d'acord? Encara estem com a diplomades i som graduades des de tot el canvi del Pla Bolonya. Per exemple, el càlcul de les càrregues de treball tant com a hospitalària com a atenció primària i sobretot de les llevadores, que no ho tenen calculat. Per exemple, haver de fer ús del nostre vehicle privat per complir la cartera de serveis de les empreses són algunes de les reivindicacions que portem amb la nostra campanya a les infermeres Diem Prou.
Sí, com sigui, sí que és veritat que divendres passat es van reunir amb el departament. Com va anar aquesta reunió?
Ens vam reunir ahir al matí en direcció de Servei Català de la Salut i en direcció de l'Institut Català de la Salut, en què vam poder fer una mica de diàleg i intercanviar diferents visions. I bé, el diàleg està obert, però de moment, com aquesta sortida de vaga s'ha de pactar en l'entorn del comitè de vaga, encara estem pendents de seure'ns i parlar coses.
Senyora Guirado, segons el Departament de Salut, la vaga en els darrers dies ha anat perdent suport. Com ho valoren vostès?
A veure, nosaltres estem molt contents perquè creiem que el suport a la vaga no té precedents. Mai abans s'havien reunit tantes infermeres. El divendres eren gairebé 8.000 infermeres del carrer, val? Però és evident que les infermeres ja partim d'unes condicions laborals molt precàries i d'uns mínims molt màxims que ens fa no estar tan presents als carrers com voldríem, d'acord? Però no hem d'oblidar que hi ha unes mesures de pressió que estem fent dia a dia, que evidentment no posem en risc la ciutadania, però fem tot allò que podem fer com a infermeres.
A banda de la vaga, ahir el departament va anunciar un nou model de pediatria, l'atenció primària, que començaran a desplegar l'any vinent. Concretament es crearan 79 equips territorials formats per entre 8 i 15 pediatres i 8 i 15 infermeres pediàtriques. Com valoren aquest nou model?
Doncs aquest model en què ja s'estan funcionant per 25 etaps, val? Durant l'any vinent s'augmentarà 79, és un model que ja hi ha molts equips d'atenció primària o d'atenció pediàtrica, les línies pediàtriques que ja estan funcionant arreu del territori. Senzillament és acabar de fer aquest model i afiançar-lo al territori. Sobre el paper sembla un model que està molt bé, però hi ha moltes incògnites, com per exemple com s'organitzaran aquests equips, quines seran les ràtios, quines seran les càrregues de treball i, com deia l'honorable senyor Balcells, qui farà què, no? Començar un model que ja una mica ja està funcionant, però amb una frase de estem valorant qui farà què, doncs a les infermeres això ens deixa una mica preocupades perquè no sabem què ens tocarà fer, no? Llavors les infermeres volem fer infermeres pediàtriques, les infermeres pediàtriques liderem el programa Salut i Escola, juntament amb les llevadores el programa d'equitat menstrual, l'Infadimet, molts programes, la vacunació escolar. Llavors tenim molta feina i, evidentment, som l'eix vertebrador d'aquest model pediàtric. Entenem que es tindran en compte les nostres demandes, que ens escoltaran i que ens necessiten per aquest model.
Fins quants dies pot durar aquesta vaga?
Fins quants dies? Pues, primer de tot, fins que ens asseiem i podem dialogar i podem intentar buscar punts en comú perquè les infermeres puguem estar amb un millor reconeixement i amb unes millors condicions laborals.
També és cert que des de fa un any que es parla del dèficit d'infermeres que pateix la sanitat catalana. Anem per pams. Hi ha manca d'infermeres o és que hi ha infermeres que es busquen la vida perquè es guanyen millor la vida en altres països?
Conflueixen els dos factors. La pandèmia ja ha deixat el col·lectiu d'infermeres molt, molt tocat, val? Partíem d'una situació molt tensionada, que la pandèmia ha fet que moltes infermeres s'encomanin d'aquesta desafecció a la professió i abandonin la professió i es dediquin doncs, a altres coses. I després hi ha aquesta banda d'infermeres que es fuguen a altres comunitats o a l'estranger a buscar unes millors condicions laborals. Tot això fa un caldo de cultiu que ens impacta negativament en quan hi ha dèficit de professionals. Què passa? Que llavors les infermeres han de doblar torns, hem d'aguantar moltes sobrecàrregues de treball, i aquesta situació doncs, es retroalimenta fent que moltes infermeres acabin abandonant la professió.
Ara em deia, hi ha dèficit, hi ha manca de professionals en aquest sentit en el sector de la infermeria. Quants i quantes en farien falta?
Doncs quants i quantes no t'ho puc dir perquè és una dada que ara mateix no tinc. T'ho podria consultar perquè jo no sé si recordo que era sobre un 5%, com a poc, entre un 5 i un 10% del que hi ha actualment. Però t'hauria de mirar exactament per donar-te xifres verídiques i actuals.
S'ha fet alguna cosa des de les institucions per tal de pal·liar aquesta falta de personal?
Doncs em consta que la voluntat hi és, però moltes vegades aquesta voluntat no va acompanyada del que realment necessitem.
Tinc la sensació que a vegades quan parlen des del sector de la infermeria, senyora Guirado, és una mica com si es menystingués des de les institucions, que és el que em deia, el món de la infermeria. Consideren que el món de la infermeria es veu una mica com el germà petit de la medicina?
Bé, aquí hi ha molta feina a fer en quant a què pot fer una infermera i què és el que pot oferir una infermera al sistema de salut. I aquí en som responsables tothom, des de les pròpies infermeres fins a les administracions i la ciutadania. Moltes vegades la ciutadania encara té aquella visió de la infermera, d'aquell ATS, no? D'aquell ajudant tècnic sanitari del metge. Les infermeres ni som les secretàries del metge, ni som les ajudants del metge, ni som les subordinades del metge. Les infermeres formem part d'un equip multidisciplinari en què tots els perfils professionals de la salut tenen la seva visió i el seu abordatge. Les infermeres, evidentment, som el nombre professional que més abundant al sistema. Per tant, tenim molt a dir i tenim molt, molt, molt per fer i fem moltes coses.
Per últim, si la pandèmia ha ajudat a alguna cosa, precisament ha ajudat això, a la visibilització en el sector sanitari també del món de la infermeria?
Doncs nosaltres pensàvem que s'hauria visibilitat en part, però veiem que tornem a estar igual que sempre, hi ha molta feina a fer. La nostra sensació és que la pandèmia ha sigut quatre copets a l'esquena i que ara l'exigència és molt més gran per part d'administracions i de vegades també per part de la ciutadania, perquè evidentment la ciutadania pobra també ha patit molt, també està cansada i exigeix, és lògic, no? Els professionals que ens dediquem a la salut ens sentim molt, molt pressionats i les infermeres, evidentment.
Núria Guirado, presidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, moltíssimes gràcies per donar totes aquestes explicacions avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Tingueu un bon dia.
Ràdio Estel.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Van veure de la nuca i me'ls van posar davant. No, però és meu, eh? Jo porto injertos. O sigui, el que veu és meu, però està canviat de puesto.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
21 minuts que passen de les 9 del matí. Ros, molt bon dia.
Bon dia.
Sanauja, molt bon dia.
Hola, hola.
González.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, anar fent, anar tirant.
Doncs espera que podem estar millor. No, tira, tira, canta.
Home.
Sí, home.
Que no sé cantar bé, jo.
Núria, és que tenim una panera. Uf. Tenim la grossa de la caravana.
Sí, sí, sí.
On t'estem regalant llibres. Quins llibres, Núria?
Mira, Estimada Gris, de Sílvia Soler. Un llibre boníssim. És que jo me'ls he llegit tots, pràcticament.
Tots, eh?
He de dir.
Molt bé.
Llavors, per si no n'hi hagués prou, Les dames de Grace Adieu, eh? Aquest no me l'he llegit, es nota, perquè no ho he pronunciat massa bé, però igualment Adieu. És boníssim, eh? També.
Sí, Adieu.
Llavors, Via Morta, d'Assumpta Montella, i el confident del nostre col·laborador d'Assumptes Interns, Xavier Álvarez. És que...
Clar, clar, clar.
Crims, crims.
Val la pena.
Per si fos poc aquesta grossa cultural de la caravana, Andreu González, tenim entrades pels teatres.
Mira, aquestes festes sorprèn els teus amb un abonament del Lliure. Podran venir a veure Yerma de García Lorca, amb Maria Arbàs de protagonista, Casares Camús, una història d'amor, amb Rosa Renom i Jordi Buixaderes, i Ifigènia d'Eurípides, amb Emma Vilarassau i Pere Arquilloé, Macbeth de Shakespeare, amb Ernest Villegas i Laia Marull, i molts més espectacles per escollir durant tota la temporada, que encara en queden molts. I si no us toqui aquest abonament per dues entrades al Teatre Lliure, doncs sempre en podreu trobar més al web del Teatre Lliure. I el teatre no s'acaba aquí, perquè per cortesia del grup Focus us convidem també a dues entrades dobles a anar a veure l'obra de teatre Els Conqueridors, una comèdia molt recomanable que vam tenir aquí al programa, sí, el Teatre Goya, per anar-hi l'11 de gener a les 8 del vespre.
A veure el Madaula, eh? Poca
exactament,
broma.
Sí, sí. I molts altres actors que
sí,
també
tant.
Ho fan.
Mònica Lenzel,
Til d'Espluga.
Til d'Espluga.
I molts d'altres.
És una
sí,
obra
sí.
brutal. Mira,
xula,
amb l'Andreu vam tenir l'oportunitat d'anar-hi i...
Es riu molt.
Jo hi tornaria, hi tornaria.
Veus?
Sí, sí. Després, també, com que és Nadal...
Més? Encara
sí,
més?
Sí, sí, sí. Tenim també 4 entrades per l'obra dels Pastorets de la Palma de Cervelló.
Ai.
Els dies que es facin funció, doncs hi podreu anar, que són el 25 de desembre a les 8 del vespre, el 30 a les 7 de la tarda, el 7 de gener a les 6 i el 14 de gener a les 6 de la tarda també. I per si fos poc, i ja per acabar, eh? En tindria moltes més, però hem decidit parar aquí.
Mm-hmm.
Dos entrades també per l'espectacle de bombolles de Pep Bou, el 7 de gener a 1:15 al Poble Espanyol.
I podríem acabar aquí, però...
Però no,
Rafa...
però no.
Compte aquí.
Perquè a banda d'aquesta, doncs, diguem, allau de cultura que us sepultarà i tindreu que, saps, que anar sortint allà, no puc amb tanta cultura i teatre i llibres i de tot...
Sí que es pot, sí.
Tenim una cirereta del pastís, que no el pastís de la cirereta. Molt bé. Núria Ros, ai...
Bueno.
Ai. Tenim un tour en helicòpter. Allò,
saps? Mira, ja està aquí.
Si us agrada, podeu dedicar-vos a consultar el trànsit, també, saps?
Ah, exacte.
Pot ser una nova vocació. Una nova vocació.
Aquell dia us trucarem.
Us trucarem i ens dieu, doncs mira, a Francesc Macià hi ha molt cotxe, a Gràcia, o on sigui.
Gràcia no, que la tallen.
La tallen, la tallen a Gràcia. Ui, ui, ui. Dos passis pel Barcelona City Tour Panoràmic. És meravellós, eh?, veure Barcelona des de l'aire. Jo no ho he fet mai. Jo no ho he fet mai. No, no. Però deu ser meravellós.
I sobre els llums de Nadal...
Home, i sobre tota l'experiència te pujarà un helicòpter. Això és molt guai.
És que és així. És
gratis, és així. Eh? No penseu que...
No.
Tot això és gratis.
Tot això pot ser vostre.
20 minuts, de duració, per gentilesa de Coptering. De Coptering, que són aquests amics que fan passejades turístiques i culturals en helicòpters per Barcelona. Això, aquesta panera cultural, si vas sumant, com a bon català... Això quan,
més de 770 euros, eh?
Això quan m'estan regalant aquí. Sí, sí. M'estan regalant. 700 euros, eh?
Més de 770 euros, una barbaritat.
Una barbaritat. I teniu temps, això us heu d'afanyar, eh? Ha de ser ràpid, visto y no visto.
Sí, perquè aquest matí farem el sorteig a través d'Instagram. Només heu de buscar el nostre usuari, @lacaravanaestel, seguir el compte, fer un m'agrada a la publicació del sorteig i escriure en els comentaris amb quines dues persones compartiries la panera. Feu-ho ràpid perquè queden poquetes hores perquè fem aquest sorteig des d'aquest programa.
Sí. Fins a les 12 es pot participar.
Fins a les 12.
Ja et dic jo que això ha estat un èxit rotund.
Sí,
Mig Catalunya vol aquesta panera cultural, una cosa de bojos.
Aquest any queda't amb la grossa de la caravana. González,
digui'm vostè.
Tu participaries, la grossa?
Jo, si pogués, clar que hi participaria.
Llàstima que no pots.
Llàstima, sí.
Què, anem a lo tuyo?
Som-hi.
Va.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat l'actriu Laura Porta. Va néixer un 15 de setembre i, per tant, el seu signe del zodíac és verge. Curiositats que he anat trobant al seu perfil de l'Instagram. Li encanta la naturalesa paisatgística, sobretot si és fora d'aquí, de Barcelona. I també de Catalunya i d'Espanya, per exemple, Islàndia, Costa Rica, Vietnam... Home. Sí, sí, déu-n'hi-do, eh? Tot i que, últimament, a banda d'anar a la Índia, està anant una mica més a prop, com seria Eivissa, Grècia, que també són paisatges molt bonics, he de dir. Li encanten també les cireres. Ella ho descriu com un plaer preestiuenc.
A mi també m'encanten.
A mi també. L'únic que tingui un dilema entre les cireres i les maduixes, també et dic.
Bona aquesta.
No cal triar.
Bona aquesta.
Home, són cares, amb dues fruites, vull dir...
Sí. Per cert, tinc una petició, perquè l'altre dia ho vaig veure a través de les xarxes socials. A Madrid ha nascut una tenda on et posen un got ple de maduixes i aleshores esculls la xocolata, el tipus de xocolata calenta que et tiren sobre les maduixes.
Com una fondí. Exacte.
Per celebrar això encara no ha arribat. Demano, sisplau,
ja arribarà.
Que arribi això,
Home, jo crec que ho pots fer a casa, també, no?
Sí. No, això, pel carrer
Podem
fred
treure
que fa.
Alguna tenda d'empanadilles argentines i fotre alguna d'aquesta.
Clar, també és veritat.
M'acabo de barrejar, o sigui, m'acaba
de
dir...
conceptes.
Sí, m'acaba de vindre un concepte perquè ara em pensava una empanada de maduixes amb xocolata.
Nen de Jovany ja ho està pensant, conforme ho has dit.
No, això ja existeix, nois, que viviu al segle passat.
Les creps sí que existeixen.
No, i les empanades també.
Empanades de maduixes.
No diré la marca, però hi ha una cadena molt famosa d'empanades... que estan fetes per un italià, que no argentí.
Ah, fixa't.
I hi han empanades dolces. Una d'elles, per exemple, és una empanada de plàtan amb xocolata.
Oh, que bo.
De maduixes també n'hi ha de poma, hi ha de tot. Que estan boníssimes.
No tenia jo constància.
Concepte dolç.
Les de broma, sí. Les de poma.
Broma? Quina broma?
Sí que les he provat, amb canyella.
Que correcte.
Són molt bones.
I amb una mica de sucre.
Sí.
Quina gana.
Escolta, per de cireres, què?
Sí, a veure, també li encanta fotografiar frases Mr. Wonderful que es troba pel carrer, com ara "Make hummus, not war", és a dir, "Fes hummus, no la guerra". "Gràcies, corazón, por cada latido", amb aquestes típiques llaunes
clàssic,
que ens trobem pel Raval, per exemple, o el Gòtic. I "Oye siempre, todavía", en una fotografia en una platja, amb petxines, escrit. Ah, no sé, una cosa molt rara.
Oye siempre todavía.
Sí.
Això em sona molt a Ismael Serrano. Jo crec que és una cançó d'Ismael Serrano.
Sí?
Sí.
Podria ser, eh?
Jo crec que sí.
I pel que sembla, el seu Instagram ja portava més d'un any pensant en els seus 30 anys, que els ha complert aquest any. No la culpo, però crec que els ha gaudit bastant, eh?
Segur, pel que dius?
Sí, sí, sí. I ja per anar acabant, a banda de ser una dona molt reivindicativa de cap a peus pel que fa a les dones i a la igualtat, perquè cada 8 de març hi ha una fotografia seva anant a les manifestacions, però també en d'altres dates doncs, hi ha moltes frases i missatges, també us he de dir que la seva biografia, ella posa actriu, miop i de Sants.
Ah, mira.
Sí, crec que són adjectius macos. Bé, el de miop no gaire, però així ens sentim molt identificats també nosaltres, sí, almenys sí, sí. Nosaltres tres i en José, que no sé si teniu miopia o astigmatisme, o és el que...
Totes dues.
Bé, jo no... també. O sigui, crec que és maco, és de terra, és de tocar peus a terra, no?
Sí, sí, sí.
Així doncs, Laura Porta està més que aprovada.
Va, explica'ns el teu toc.
Doncs mireu, avui us vinc a parlar dels ascensors. Avui llegia la notícia que un ascensor va caure 4 pisos a València amb 9 persones a dins.
Ah, fa molta por, això,
sí. Recentment.
Sí, i crec que no hi ha pitjor sensació que aquesta mateixa, la de caure al buit, no estar subjecte a res i no saber quan pararà i si el cop serà dur o no serà dur. Uh-huh. Llavors, segons la notícia, es veu que l'ascensor només era amb capacitat per 4 persones i que el mecanisme, doncs, òbviament, no va poder aguantar tant.
Hi ha gent que desafia la vida cada dia.
I quants anaven?
Sí. Anaven 9. I la capacitat màxima era de 4 persones.
Desafiant la gravetat.
Ho han doblat, clar, això.
I jo, els ascensors, els hi tinc bastanta mania exactament per això, no? Sabeu, les persones d'aquest equip, que on hi ha un ascensor, allà hi seré jo, sí, la veritat, però si hi ha massa gent, sí que és veritat que vol entrar, diguéssim, jo en sortiré i ja m'esperaré a que torni a baixar l'ascensor i tornar a pujar.
No pugis, és a dir, no, amb escales, les escales.
No, això ha de ser en cas d'emergència, no? Que no es poden agafar els ascensors. Després, tampoc suporto la gent que per fer la brometa salten dins d'un ascensor.
Ui, sí, això és horrible. Clàssic, eh?
O la gent que fa... Sí, sí, no, sóc aquest, jo. O la gent que fa que s'apaguin els llums de dins. Perquè també hi ha gent que comença a picar una mica les parets i tal. Sí.
I després hi ha un altre que toca l'alarma.
Amb quina mena de gent vas?
Doncs amb Brutus.
Brutus.
Sí.
M'explico.
Sí. Els que toquen l'alarma, també.
Jo ho he fet alguna vegada, allò de l'alarma. És graciós.
No, a veure, l'alarma no passa massa res. Vull dir, perquè tampoc...
Ja està.
Fas un sorollet i ja està. Sí. Fas la brometa.
Ja.
Però allò de saltar... No, sisplau.
A mi ahir m'ho van fer en un ascensor.
Ahir, justament.
Col·laborador molt estimat d'aquesta casa, eh?
Sí?
Quico Parcerisses, amb la brometa, quasi ens quedem allà.
Molt estimat.
No, és que jo m'he quedat tancat en un ascensor.
Ah, clar, jo no, eh?
Veient
no
com malament això que s'obrien i veies només la paret.
Sí, m'hi ha passat també.
I ara què faig jo aquí?
A mi m'han tret des de mig pis.
Ai.
Estirant cap amunt.
Saps que llavors també jo... Mira, no, això mai ho faran amb mi, t'ho dic jo, és que prefereixo quedar-me abans a dins, perquè jo he vist vídeos...
No.
De gent...
Sí, diré,
és igual. No ho diràs.
No.
Que després era més baixeta. Després de l'assumpte aquest, la talla es reduïa, no?
Mira, Rafa, jo no ho anava a dir així, però que et pot costar car sortir enmig un pis, la veritat. Perquè imagina't que el mecanisme falla i, pum, cau l'ascensor.
No, ja.
Tu també caus.
Adéu-siau.
Bé, aviam, sisplau, des d'aquí us envio un missatge de, sisplau, no feu bromes dins de l'ascensor, que són màquines, i al final les màquines no les controlem nosaltres. Això
ara
és molt important.
Va, red flag.
Mireu, sé que la Núria ho ha dit a l'inici del programa, a la cara B,
sí,
però és que jo no me'n podia estar de no comentar-ho. Aquesta notícia que se'ls allargui la vida a les persones que fan bomba de fum. Per mi, això és una red flag gegant. Sí, Júlia Julve...
No.
La Sílvia.
Ai, la Sílvia...
Sí, Sílvia.
Malament. Jo sóc una mica com la Júlia Julve, que jo intento saludar, acomiadar-me de tothom, no? Però una miqueta
Hola.
Com des de lluny, des de lluny. Crido els quatre vents, me'n vaig i me'n vaig. No, a veure...
S'està perdent la gent les cares que està fent Núria Ros ara mateix.
A veure, no.
L'Andreu és la típica persona que és molt xulo sortir amb ell perquè t'ho passes molt bé,
sí,
perquè és un tio com cal.
Jo no faig bombes de fum, eh?
No, al contrari. Per treure't d'allà necessito un dia sencer.
Sí.
Ets d'enrotllar-te molt, eh?
Sí, és veritat.
Però
això,
molt, eh?
Això és veritat. A veure, no.
El perds.
Sí, no, em perdo bastant a les festes. Mm. Clar, no sé què faig, bomba de fum. Sí, és que estic parlant segurament amb una persona.
Sí, sí.
I m'he quedat allà una hora, dues hores parlant, no? A veure, no, algunes situacions en les quals Jo he vist aquestes actituds, no?, de bomba de fum.
Sí.
Per exemple, ho fan perquè hi ha molta gent en aquesta festa i li fa mandra acomiadar-se de tothom perquè hi ha mitja... O sigui, t'hi estaries mitja hora més, no? Perquè és la típica que t'acomiades d'alguna persona i et treu algun tema important. Que a mi això, doncs, em passaria, no?
Uh-huh.
També, perquè és una persona que, si li insisteixes, acaba cedint i es queda fins a tancar el local. I, per tant, no vol fer-ho.
Fixa't.
Perquè no es vol quedar 3 hores més en aquella festa. O ja és perquè no li agrada la festa i està cansada, que això potser és el més lícit de tot plegat, no? No ho feu, no ho feu, que és lleig de totes maneres, i després és quan comencen els malentesos amb amics i amigues. Les bombes de fum, ull, alerta, perquè poden ser perilloses.
Hi ha excepcions, eh?
Clar.
Hi ha excepcions perquè, ho hem parlat diverses vegades en aquest programa, existeix la pressió social.
Sí.
És veritat.
Sí.
I tu, per exemple, si tens 22 anys i surts de festa amb el teu grup d'amics i amigues i ells es queden sempre fins a les 6 i tu vols marxar a les 3, tu ja tens la capacitat de dir vull marxar, però n'hi ha molts que...
Sí.
De veritat, ja marxaràs? És molt aviat, que som molt joves, això d'aquí 10 anys no ho podrem fer. Doncs a vegades, tan repetit això, optes per dir, mira, aquí us quedeu, bomba de fum.
Ja t'ho faràs.
I t'estalvies un problema, que després potser és un altre, perquè et diuen perquè has marxat, però bueno, després ja ha passat la nit, saps?
Jo moltes vegades el que faig és avisar, perquè qui avisa no és traïdor, i tu abans de sortir de festa dius, jo aquesta nit no sé fins quan aguantaré i pot ser que desaparegui. Aquí ve.
Jo em sembla bé això si sou dos que sortiu, però si sou un grup, tu pots fer el que vulguis, no has d'avisar, tu no saps quan aguantaràs.
Un mano a mano, que se'n diu.
Això sí que s'ha d'avisar, evidentment, perquè deixes una persona sola. Però si sou un grup, escolta'm, tothom aguanta quan pot, que marxi tothom a l'hora que vulgui.
Diu el José que ell envia un burofax abans de marxar.
Sí.
Arriba o no, aquest
burofax? Idea.
No.
I l'han de signar tots, com que l'han rebut.
I us porto un altre red flag, perquè, clar, no em volia quedar només amb un, no?
Sí, però...
Perquè al sortir de festa tu tens moltes red flags, o sigui, tu veus, tu detectes molt bé, no? A veure, red flag és, sortint és no tenir un lloc assignat, un objectiu, un destí, m'explico?
Uh-huh.
I això passa massa en aquesta casa.
Oi!
Quan anem a sopar.
El plan és difús.
Molt difús.
No,
és que no hi ha continuació.
Si tothom comença a dir la seva, doncs podríem ir aquí, podríem...
Clar. Llavors és quan es dispersa el grup i hi ha aquestes petites bombes de fum en grup.
Sí. Molt d'acord.
Vull dir, sisplau, això tampoc ho feu. Vull dir, que hi hagi una comissió de festes i ja està.
No, ja hi és, la comissió de festes.
Sí, però no...
No, la comissió sopar ja.
Ah.
La de festes no hi és perquè no es va crear.
Julbé, la de festes... Jo saps.
No, pobreta, que prou feina ja té,
La de festes que... És la tu, Andreu, la de festes?
Ui.
No.
La propera.
Ui.
No, perquè tindríem un problema.
Jo considero que cavileu massa, O sigui, vols marxar, marxa. Vols acomiadar-te, acomiada't. Sí. Vols... I ja està. I la gent que pensi el que vulgui.
La Julbé diu que la faci l'Andreu.
No.
Clar,
no
que he dit jo.
Sí,
és veritat.
Hi ha gent molt més fiestera en aquesta casa que jo,
No.
Dic, la Julbé diu que la faci l'Andreu, que tanca sempre els locals.
Mentida.
Sí, es queda a escombrar una miqueta.
Jo tinc a veure, si em donen l'entrada gratis, jo em quedo a escombrar, No tinc cap problema.
Jo tinc una candidata que... Jo crec que...
També.
Saps qui?
Déu-n'hi-do.
La cap de...
M'ho imagino.
No, jo pensava en la cap de política.
Ah,
jo crec que li agrada molt, saps, el moment post.
No.
Tu tenies una altra?
Sí.
Vale.
Que Déu-n'hi-do també el passat divendres.
Ah, sí?
Sí.
No diguis noms.
Paula Moreno. Popular Opinion, va, què?
Sí, mira, jo te la compro, aquesta, la veritat. A veure, m'he trobat aquest següent tuit que deia, sens dubte, la lliçó que m'emporto d'aquest 2023 és que pots estar molt enfonsat, però sempre podràs agafar una escala que et pugi amunt una altra vegada. Que sempre hi ha una sortida al túnel, només fa falta voler trobar-la i deixar que el teu voltant t'ajudi a fer-ho.
Molt bé.
Bravo.
No.
Doncs jo no entenc.
Però...
No, què?
No.
Allò que m'havia emocionat.
No. No, o sigui, és molt senzill dir-ho. O sigui, aquesta frase em sembla fantàstica. Ja.
Sí.
I crec, però, que va un pèl errat aquesta persona des del meu punt de vista.
Per què?
Perquè de ganes de sortir d'un pou, ja us ho dic jo, que en tenim tots, absolutament tots. Però moltes vegades no tenim els recursos suficients per saber-ne sortir o no els sabem localitzar. Que aquesta és una altra cosa. Llavors, és molt més difícil del que ens pensem sortir d'un pou.
Sí, tant.
Llavors, jo crec que hauríem de deixar de banalitzar aquestes situacions perquè hi ha gent perduda que encara l'ajudi menys tuits com aquests que m'he trobat jo, per exemple, no? I d'aquí em plantejo moltes vegades si els llibres d'autoajuda són útils o no. Bàsicament perquè, sí, et deuen donar tècniques i eines per investigar què et passa o què et deixa de passar. I et deu donar una mica de guia per sortir-se'n, no? Una miqueta. Però jo crec que hi ha d'haver moltes més coses a favor que no pas un llibre i unes pàgines per anar en bona direcció i sortir d'aquest pou.
Es diu terapeuta.
Sí, sí, però aquestes però frases...
Però aquí entri també el tema dels recursos de la persona, sí, sí, perquè moltes vegades no els
tenen. Però aquestes frases no tenen la intenció de solucionar-te la vida, són per animar-te. Millor llegir això que dir, no, pues no, tírate però, un puente.
Sí, però estic d'acord que s'estava analitzant molt aquest
però
tema.
Sí.
És a dir, a tot arreu et trobes frases motivacionals i happy flowers... I...
Però és que jo crec que moltes vegades em desmotive més una frase d'aquestes...
Ai, a mi no.
En aquests moments...
Però... No, si tens un dia fotut, estàs al sofà, obres l'Instagram i veus aquestes frases d'optimisme, doncs t'agrada llegir-les, no?
A mi
no et quedis al sofà a llegir les frases, evidentment, no et solucionaran res, però bueno, és com una motivació extra. No
jo sé. És que quan estic al pou m'agrada estar al pou.
Escolta, ah, doncs que... disfruta.
Exacte. No,
disfruta
no, però una cosa, no us agrada quan esteu malament escoltar música trista treure-ho ja absolutament tot.
Jo en aquest sentit tiraré de referents filosòfics. La pel·lícula Inside Out parla de la necessitat de la tristesa.
Clar,
el seu espai, no cal refugir-la cada dos per tres. Ara, si es desmadra, preocupa't. Si
és veritat que aquesta frase en cap lloc diu que sigui fàcil.
Clar, per això.
Sí, però...
Perquè no ho és.
A mi ja em costa. O sigui, aquesta frase no m'acaba de sorprendre.
Jo, petita experiència personal, jo ja sabeu que he passat uns quants cops per l'hospital. I quan estàs a l'hospital i estàs malament, que et diguin... Bueno, però és que t'has de relajar, has de ser positiu. Escolta,
però això són coses diferents.
De vegades no pots. És a dir, hi ha moments a la vida que
has de patir. Estem parlant de coses diferents.
Per què?
Perquè una cosa és que et diguin... mira, ja que estem tots així de confessions, jo tinc atacs d'angoixa. Mm-hmm. Jo he patit atacs d'angoixa. I el pitjor de patir atacs d'angoixa és que algú et digui que el teu problema no és res i el banalitzi, sí, perquè això encara és pitjor. Jo entenc que allò és per animar. I ja està. El que estic dient jo és que sortir d'una fase trista és difícil,
sí,
costa,
t'has d'ajudar,
però en sortiràs, segur. Segur.
No, home, sí, si no et queda pensar això, nois...
No, clar. Però a mi els missatges de si jo me n'he sortit, tu també te'n sortiràs, ull amb aquestes frases. Perquè és el que deia, ningú té, o sigui, no tothom té els mateixos recursos,
no, clar,
ni, el mate, o sigui, ni el mateix ambient, ni l'entorn.
La ment i sensibilitat té uns tempos i un moment, i és a dir, potser tu ho has superat en 5 minuts i jo necessito 2 dies, saps què vull dir?
No, segur. Ja està, pues, cada món és diferent.
Però sí que sé que aquesta pressió de venga, va, de vegades dius, no, deixa'm estar en el meu moment, no? De vegades.
Bueno, cadascú té els seus tempos.
Sí, exacte.
I el seu caràcter.
Però escolta, ens hem fotut aquí en un debat...
No, però està molt bé,
sí, està guai,
Està molt bé.
Està guai.
Ros!
Mira, jo et diré una cosa.
Què?
Perquè et sentis acompanyat. Jo també tinc atacs d'angoixa.
Mira,
i es passa molt malament i està molt bé
que
ho verbalitzis a la ràdio.
A més, a mi que m'ha passat fa molt poc, el meu primer atac d'angoixa... I no el sabia detectar, que era un atac d'angoixa.
És que al principi costa molt. Dius, què m'està passant?
El primer, sí, despista molt.
És dur,
Costa molt. La vida és dura.
En fi.
No, jo la primera vegada que m'ha passat poc, però m'ha passat un parell de cops, jo pensava que m'estava agafant algo físic.
Sí. Bueno, perquè no...
Un problema, jo què sé, no sé què era exactament.
Sí, sí.
Ho notes físicament, és una cosa curiosa.
Ja que ho passes malament. En fi. Per cert, amb recursos o sense, que apoyo la moció, González, visca els psicòlegs i les psicòlogues d'aquest país. I la sanitat pública, si plau, que em posi més a l'abast.
Sí.
Que aniria tocant. Tant parlar de salut mental, aniria tocant. Ros, anem als consells, va.
Sí, va, alegria.
Vinga, va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Què?
Clar, un canvi, gir radical de tema,
Bueno, ja està bé, això.
Està bé.
Mira, avui us porto els consells per no embafar-se durant els àpats de Nadal.
Doncs mira,
això m'anirà bé.
A mi em sembla perfecte.
Sí,
Sí.
Qui diu embafar-se diu empatxar-se o atiborrar-se. Què dieu vosaltres?
Jo dic empatxar-se.
Jo dic empatxar-se.
Empatxar.
Empatxar, sí.
Ostres,
sí,
estem d'acord per una vegada a la vida tots.
Sí.
Igual s'acaba el món avui, saps?
Ja, podria ser. Mira, cadascú que li digui com vulgui, la qüestió és que avui us donaré alguns truquets per sobreviure als contundents i a l'hora deliciosos menjar de Nadal. És com que embafen molt, però estan tan bons que no pots parar de menjar,
Clar, evidentment.
Clar, són uns consells, uns truquets de vital importància, perquè en aquest cas el Nadal és una època on mengem molt. Qui no menja per Nadal és o perquè no es troba bé,
sí,
o perquè ha de tornar a néixer. Vull dir, no és una persona de bé. Per Nadal s'ha de menjar.
Clar, és així.
Veritat?
Sí.
Els canelons, l'escudella, el pernil, els torrons, les neules... Oh.
boca aigua. Tot. Llavors, us diria que a vegades mengem massa i sabeu que el menjar molt pot portar-nos a tiburrar-nos i de retruc caure malalts.
És
els empatxos...
Ai, sí. Però
hem tingut
aquí,
eh?
Hi ha una ressaca.
Sí, sí. Jo n'he tingut també.
Existeixen les ressaques, no? Les ressaques de les àpats.
Sí, sí. Per tot el que us acabo de dir i per portar una vida el més saludable possible, si és que es pot durar les festes de Nadal, avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per no embafar-nos durant els àpats.
Ben trobada, aquesta, com sempre,
bueno,
Rosa.
Sí.
Un dia hem de parlar de...
En aquest cas és Beben i Comen. Però...
De les lletres de les Nadales, que
bueno,
són complexes.
Sí, algun dia en parlarem.
Sí, és xula, sí. Aquesta cançó, m'agrada molt. Vosaltres, què, us embafeu molt, us empatxeu molt durant el Nadal o sou d'aquells que mireu més prim? Què feu?
Jo he de reconèixer que...
Que sí, tries...
I... M'agrada.
Ho deixes tot, eh?
Sí.
Ho deixes tot.
Sí, 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 sí.
Jo minjo amb la vista, allò que diuen.
Clar. T'omples sí, el plat...
I en 5 minuts ja estàs tip, no?
Sí, sí, sí. La meva família em diu para. Però jo continuo, vinga.
No, jo he après amb els anys. És a dir, jo m'he embafat moltes vegades de menjar i menjar, i ara no, ara vaig amb la... Amb calma i amb seny. I per tant no em sol passar darrerament, sí, sí. Però és experiència, eh?
Principi. És experiència de tants Nadals,
sí, 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 sí.
No?
No, perquè després tu passes malament, si estàs allà.
Molt.
No, després la nit al llit...
És horrible.
Sí, sí.
Va, si voleu, anem als consells, que estic convençuda que els oients mengen també molt, són de vida i els hi serviran. El consell número 1 és no us salteu cap àpat.
Ah, mira.
És contradictori, no?
No. Escolteu. Atenció a aquest primer consell, perquè és, us diria jo, el més important. En aquest cas, un dels grans errors a l'hora d'alimentar-nos durant les dates de Nadal és eliminar àpats. El considerar que, per exemple, doncs, potser hem menjat massa per dinar i, per tant, per sopar
no
toca res.
Ja no
sopar. Doncs aquesta decisió, Sanauja, no és mai la correcta, perquè deixar de fer un àpat provoca que quan facis el següent tinguis el doble de gana i que l'organisme segregui una dosi d'insulina major. Per tant, no cal atiborrar-se el dinar i el sopar. No, menges una miqueta per dinar, una miqueta més perquè és Nadal, però menges amb moderació i amb sopes una miqueta, encara que sigui un llagur amb fruita. Val? Així, a l'esmorzar no aniràs allà que et menja fins i tot la paret.
Sí, sí, sí.
Per tant, deixar de fer àpats mai és la solució. Jo us diria el que us deia ara, eh? Feu tots els àpats i en comptes de menjar com si no hi hagués un demà, doncs mengeu més poc i feu-los tots.
M'agrada aquest, eh?
El seguiu o no? Aquest?
Sí, sí, m'agrada.
És el que es diu efecte boomerang.
I hem de passar, jo crec, completant una mica el concepte, hem de passar de menjar a tope i plenar-te a la degustació. Escolta, el sabor, saps què vull dir?
Sí, 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 és veritat.
Mira, mira, m'està mirant com dient, què estàs dient?
Clar, evidentment.
No, però a veure què és això d'ingerir els canelons de 4 en 4.
No cal.
De 4 en 4.
Pobres 4.
I d'en 8.
Fer un tast de cada cosa.
Bons canelons, fa molt que no em menjo, eh?
Degustar-lo aquí al paladar i no fotre't allà 27.
Ja, però saps què passa, Rafa? Que, o sigui, per exemple, la meva àvia fa la gran escudella per Nadal, que no sempre en fa.
Clar,
llavors...
Boníssim,
has d'aprofitar. Tu penses, he d'aprofitar perquè després no...
I aquí hi ha un altre tema, i és que a la taula de Nadal, per exemple, a mi em passa amb els meus cosins.
Sí.
Que treuen, per exemple, el foie.
Clar, és que tu iràs.
Jo els dic, us podeu esperar, tio.
Tot el bo.
Sí, és que al final has d'agafar 3 o 4 trossets i guardar-te'ls al plat, perquè és que sembla que no han menjat en un any.
Quines ràpides.
Jo soc com el... No doneu de menjar?
Llavors, sí.
Clar, i això també...
A mi me l'han de treure de davant.
Provoca una mica d'ansietat, de dir, ho vull degustar, però és que si no m'espavilo no queda res aquí.
Sí. Les són multitudinaris,
sí.
Has d'espavilar.
Que a meva, ja que expliqueu, mira, que a meva el problema ve per Sant Esteve, perquè fem concurs de menjar canelons.
Ja ho vas dir un dia, això, molt malament, això, eh?
A veure qui menja més.
A veure qui menja més canelons.
Això és fort, eh?
Quin ha sigut el rècord? Ens ho vas explicar, crec, un dia.
Has guanyat algun cop?
Jo crec que... No, no he guanyat mai. Però jo crec que jo n'he menjat 18, com a molt.
18 canelons?
Sí.
Però i com...
Però i ho feu a les portes de Sant Pau perquè us agafin en urgències, directament.
Exacte.
Sí. Home, 18 canelons són molts, eh?
Però una cosa, deuen ser primets, no els canelons.
Canelons.
Els normals i corrents. Ara 18 són molts.
Jo no n'he menjat mai més de 8.
Home! Jo més de 5 no he menjat.
O també feu a part, saps?
Pica-pica, sí.
Abans hi ha el pica-pica.
I després els torrons.
I s'esmorza fort, també.
I després torrons i polvorons.
I per beure una Coca-Cola Light, després.
Ara, per beure...
Anem als consells, perquè aquesta gent...
Necessiteu molt avui aquests consells. Va, consell número 2. Alterneu dinars i sopars contundents amb aliments depuratius. En aquest cas, segons els experts, quan el calendari no marqui dates com el 24, el 25, el 26 o el 31 de desembre, per exemple, hem d'acostumar-nos a seguir dietes dietes depuratives, sobretot amb gran presència d'aliments detox o diurètics.
Mira, veus? Jo sí que ho faig.
Forocotxes diria, i de beber albóndigas.
Ara.
Sí. Llavors, quins són aquests aliments? Doncs us dono alguns exemples. Les carxofes van molt bé, els espàrrecs, els bolets, que estan boníssims.
Sí, mira, l'Andreu està dient, què m'estàs contant?
Els bolets t'agraden.
Ah, els bolets m'encanten.
Està per dinar menjar sempre bolets. Per tant, durant els àpats més importants del Nadal, doneu-vos el plaer de menjar, amb control per no empatxar-vos, però quan arribin dates no tan senyalades com, per exemple, el dia 28, que és el dia dels Sants Innocents, feu-vos una autobroma i mengeu carxofa.
I pinya, que és tan nadalenca, per exemple. Pinya, la pinya és diurètica.
La pinya està bona.
No, però doneu l'oportunitat al vostre cos a netejar una miqueta, perquè si no, és que no arribareu el dia 2 a treballar.
Sí, sí.
És que no arribareu. Jo tu, Joan Trias, tindràs cara a canaló.
No, els detox sí que els faig.
Molt bé, molt bé.
A més, que segur que ganes no deus tenir de menjar.
27 canelons després una carxofa.
18 canelons.
No, però per sopar, inclús, el que dèiem. Doncs canelons per dinar, per sopar un bol amb el queso fundido aquest, que té gust de llegur, i ens hi posem una mica de pinya i fruits secs.
Boixo.
Ja ho tens. I si vols, si m'apures, una mica de bolets amb carxofa.
Sí, sí,
boníssim.
Sí, sí.
Però el turró no el toqueu, de postres?
No, home, és la gràcia. No, no, no. Per sopar no, per dinar
tercer
sí.
Tercer consell.
Reduïu les racions. Alerta amb el que us diré ara, perquè també és molt i molt important. Si aneu reduint... Sí, alerta. Si aneu reduint les racions per menjar, tant en els dinars com en els sopars, aconseguireu que el vostre cos no s'alteri. En aquest cas, el que també podeu fer és substituir, per exemple, determinats aliments del menú de Nadal, com la carn, atenció al que diré ara, per aliments més lleugers, com el peix.
Veus?
I això, senyores i senyors, és una boníssima opció, perquè un menú de Nadal no és sinònim d'excés de greix. Es poden crear menús saludables per Nadal, ho sabíeu o no?
Sí, home, i tant.
No.
A veure...
No, eh?
Com no? Sí.
A veure, una cosa, no.
Deixeu-me acabar i ho comentem. No us imagineu un menú de Nadal amb un plat que tingui, jo dic, eh?
Vinga.
Base de carpaccio de salmó, amb mostassa i un filet de gall d'Índia amb taronja.
Boníssim,
això. Per separat, evidentment. Què?
Sí.
Jo ho compro molt, eh?
Tal com ho has dit.
A mi m'agraden més els canelons, eh? Anem a ser sincers, i l'escudella i la carn d'olla. Però si sou d'aquelles persones que us heu de vigilar més perquè teniu problemes d'estómac, doncs, escolta'm, això està molt bé.
Sí,
està molt bé. No us poseu tampoc, recordem, massa quantitat al plat i substituïu els greixos per coses més saludables. Així arribareu al dia 2 victoriosos.
Boníssim. Boníssim.
No, 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 està bé, m'ha convençut.
Sí, anem al consell 4, va.
No dir que no, però és que sí.
Ah, val.
Consell número 4, incorporeu fibra a les vostres dietes i menús de Nadal, vale?
Fibra.
Per què és important això que us dic? Doncs perquè la fibra ajuda a que no absorbim part de la grassa ingerida en els altres àpats i proporciona sensació de sacietat, d'estar tips i tipes. Per tant, consumir pa integral, per exemple, verdures, llegums i fruites, amb pell, sobretot, les fruites amb pell... Durant els dies de Nadal farà que la vostra alimentació sigui més saludable i evitareu pujar de pes, perquè aquest també és un tema, jo no em posaré en el pes de cadascú, però
ja veuràs com
hi ha gent que acaba el Nadal i diu, ostres, m'he menjat massa, a veure, filla de la meva vida.
Trias, haurem de fer obra.
Abans, no després.
El Trias l'haurem de fer obra aquí a la porta.
Escolta'm, ni que fos jo aquí...
Com estàs dient, Trias?
No, però, per exemple, per què no abans dels torrons no us mengeu una pera?
Una pera.
Amb la pela. Per què no ho feu?
S'ha quedat sola.
Doncs a casa meva això es fa molt. Us dic una cosa i ja vaig amb els dos últims consells i la fórmula. El meu avi, crec que ho he dit alguna vegada, és la persona que més fruita menja que jo he conegut mai.
Bèstia.
Es menja potser 8 peces al dia.
Uau.
I no es pot tampoc tant, els excessos no són bons. I per Nadal ho fa, abans d'anar als torrons, i no ho fa amb forçant-se, ho fa perquè vol.
Sí, la meva àvia també ho fa.
Que si peres, que si figues, les figues li agraden molt. Que si la taronja, que si raïms, una mica de tot. Ha quedat una frase una mica fora de lloc, però...
No. Està bé.
Sigueu com en qui ho massa,
el meu avi. A mi, paradigmàticament, també. Què t'ho va dir?
Les figues són molt bones.
Sí. Jo ho faig amb... És que ara no sé com es diu en català. Manzanilla.
Ah, sí.
Abans dels torrons.
Molt bé. Però si pots ajudar-te amb fruita, millor,
Una infusió.
Infusió i després torrons.
Sí, també està bé. Llavors, consell número 5, un clàssic, no us passeu amb l'alcohol.
Ui.
Clar, beben y vuelven a beber y no terminamos.
És així.
Clar, ho sabeu, les begudes alcohòliques... Bueno, no sé si ho sabíeu, això, perquè jo no ho sabia. Però les begudes alcohòliques són les conegudes calories buides. calories que provoquen un augment de pes significatiu i, atenció, aquest augment de pes no aporta cap mena de nutrient al nostre organisme.
S'ingreixen i ingreixen molt, eh?
Moltíssim. Sí. Per tant, sapiguent això, quan aneu a un àpat, no us poseu, si us plau, al costat d'una ampolla de vi i us beveu el vi com si d'aigua es tractés.
Clar, no caldria.
Parell de copetes, evidentment, tothom les fa, i tres, eh? Inclús és Nadal. Però no us apodereu d'una ampolla de vi vosaltres sols, perquè...
Si bueno, quatre, ja no.
No va bé pel nostre cos, i a més, això connecto amb uns consells que vaig donar l'altre dia, que és per passar-ho bé durant els sopars de Nadal. Si beveu molt, podeu fer sentir incòmode l'altra gent, i tampoc és el cas.
Clar.
Són dies d'alegria,
sí,
i amor,
sí, és així.
I pau.
Sí, sí. I queda el consell més complicat.
Sí, el consell número 6, que és ajudeu-vos de l'esport. Clar, en aquest cas, durant el Nadal, el més important... No, és més important, volia dir, que mai fer esport després de la quantitat de calories que ingerim. A més, atenció, perquè durant el Nadal... És que no em valen excuses. Tenim una gran opció d'activitats per practicar esport.
Fixa't.
Un exemple per aconseguir fer esport podria ser apuntar-vos a una cursa benèfica i aconseguireu un 2x1, que és mantenir-vos saludables i alhora ajudar les persones.
És que què més vols?
I durant el Nadal teniu més temps lliure, no n'heu d'anar a treballar. Jo no me l'he aplicat mai, aquest consell.
No, ni jo.
Però...
Ni succeirà.
Escolta, teniu la Sant Silvestre, el 31.
Clar, no, si n'hi ha moltes de curses. N'hi ha moltes.
No, és que jo una cursa no l'aguanto.
Bueno, no, però qui diu cursa diu anar a caminar una estoneta.
Jo anar a caminar ho faig,
sí, caminar el trote cochinero.
Sí.
Jo a Banyoles vaig a donar la volta a l'Estany, per exemple, que són 8 quilòmetres i has baixat, res, una mossegadeta de torró.
I és una passejada guapa, a més.
Molt guapa, sí. molt.
Fórmula?
Sí. La fórmula avui és fer tots els àpats, més alterneu dinars i sopars, més fibra, més esport, menys racions, menys alcohol, igual a olala. ¿Seguimos comiendo?
Gràcies, Núria.
Bravo, que bravo.
Rafa, que truquen.
Escolta, que la panera cultural no amagui...
Mira, que truquen.
I m'estaven trucant un spam d'aquests que em truquen 27 vegades al dia. Bueno,
un dia l'agafarem en directe, eh? Tinc dèria de fer-ho.
No,
això.
No, perquè, sí, perquè els hi dones peix. Mira, tinc un... Bueno, després t'ho explico, una cosa de Foro Cotxes, que va per aquí.
Val.
Excuses...
Boníssima.
O respostes
boníssima
a la gent que truca.
Això serà, però al final del programa, ara Cistella Cap Bravo.
Que la panera Cap Bravo, que la panera cultural no amagui que tenim una Cistella Cap Bravo meravellosa.
Sí, tant.
Preparada, ja hem repartit dues, aquesta Cistella Cap Bravo nadalenca, una Cistella que és un veritable lot de Nadal, també. És fantàstica. Jo crec que els oients han marxat contentíssims amb la seva Cistella Cap Bravo.
I tant.
Us recordo, ràpidament el que porta. Vinga, va. Torró tou. S'ha de menjar amb moderació, com ja...
Sí.
Com
mm-hmm.
Perquè o sigui, és fàcil que veieu la cistella i digueu això aquesta tarda cau tot. No,
me lo como todo.
No, mica en mica. Torró tou, praliné tres xocolates, mini tortes de ceba caramelitzada, espagueti nero, panetone, pinya, mira, pinya. La
veus?
Pinya va molt bé, però
sí, que és
diurètica.
Crema.
Pinya en el seu suc, torró d'Alacant o bé palets de torró i cacauet. I després productes de bellesa, perquè Cap Bravo pensa en tot. Laca d'ungles, Bell, oli en loció de Camila i la revista Sapore, que sempre va fantàsticament.
És que què més vols?
Bueno, és que Cap Bravo és meravellós. Ja sabeu, 65 anys d'història, són legión, 3.000 supermercats a les 4 províncies catalanes.
És així.
Escollit com a millor supermercat per les famílies nombroses de Catalunya,
ara,
perquè fan un estalvi com personalitzat. Productes, els que vulgueu. Tracte, meravellós. Proximitat. És que ho té tot absolutament.
I ja està. Escolta,
i nosaltres,
per participar-hi...
Vinga, va. Cada dia, una pregunta. Anem a... Espera, que ara m'he perdut. Aquí. No, que tinc massa papers. Avui no és cap dia mundial de res. Bueno, sí, dels emo, ja veus tu. Ja és el dia mundial dels emo. Una salutació per a ells. Però a Radio Estel preparem avui... La nostra postal de Nadal.
Una postal de Navidad para los niños de la humanidad.
Una mica música tu hi seràs, avui?
Sí, he posat postal de Navidad canción i ha sortit això. Dic,
jo és que tinc
me vale
un gènere de música, ja ho sap, Rafa,
sí,
que jo li dic tu hi seràs. Música tu hi seràs.
I també em sona una mica Parxís. No,
també
no
un... Bueno, és que Parxís feia música Toys R Us.
Exacte, jo crec que és l'origen de la música Toys R Us. Doncs mira, per obra i gràcia de les nostres estimades i mai ben ponderades companyes de xarxes, la Eva Cervera, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, avui, que això desitge, És que m'ha agradat.
Que
això de Sitges pot participar del personal de Radio Estel.
Correcte.
Eh? No vingueu aquí perquè no podeu entrar. Pot participar en la gravació d'una postal de Radio Estel que després compartirem a xarxes, etcètera, etcètera, i ens podreu veure allà fent una mica l'indi i fent festa. I mira, m'ha fet reflexionar. Jo no sé si encara s'envien postals nadalenques.
No? Jo crec que
no
sí.
No sé. I dubtava sobre preguntar això, si encara envieu postals nadalenques, però va, la pregunta serà: a qui li enviaries una postal nadalenca? Val tothom.
Val.
Pedro Sánchez, per felicitar-li l'any, la legislatura, per exemple. Bruce Springsteen, perquè és molt fan.
Clar.
I a Catalunya, si tothom envia una postal a Bruce Springsteen.
Sí, sí.
Els Marlon, per exemple, per convidar-los al programa, que els encanta venir.
Letizia Ortiz, el que José, la necessita.
El José els estopa, allò per demanar-los entrades, o Andreu, per no exemple. Sé, a la persona que va trobar el seu DNI i no li ha tornat, jo què sé. Doncs,
també
una postal nadalenca. La pregunta que acabo d'avui, a qui li enviaries tu una postal nadalenca? Respostes al 663 99 30 62, com sempre, 663 99 30 62.